This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Donald Trump torna a la Casa Blanca. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Finalment ha estat una victòria molt més clara i molt més incontestable del que s'havia vaticinat. I, de fet, la nit electoral als Estats Units ha tingut poc misteri, Joan Bota.
Donald Trump ha guanyat les eleccions presidencials nord-americanes amb molt marge, imposant-se als estats frontissa i avançant la demòcrata Kamala Harris, també al vot popular.
Als Estats Units hi tenim el corresponsal Francesc Garriga i l'enviada especial Cèlia Cernadas.
Triomf total de Donald Trump, més ampli que el del 2016, que torna a col·locar l'expresident a la Casa Blanca. Els republicans tindran també el control del Senat i queda per confirmar mal de la Cambra de Representants, una nit somiada per l'expresident.
Donald Trump deixa fora de joc el Partit Demòcrata per segona vegada, la primera el 2016 i ara el 2024. La derrota de Kamala Harris ha estat contundent i obre una era d'incertesa, segons destaca avui el diari The New York Times. Era la segona vegada que una dona intentava arribar a la presidència dels Estats Units i, novament, ha estat sense èxit. Avui serà, doncs, el moment de sentir la vicepresidenta.
És una notícia que avui fa la volta al món, perquè, òbviament, són unes eleccions americanes, però que tenen un impacte global. N'analitzarem totes les conseqüències a la segona hora del Catalunya migdia.
El dòlar avui s'enforteix davant l'euro després d'aquesta victòria de Trump, mentre Europa felicita el nou president dels Estats Units i es prepara per les conseqüències immediates que pot tenir sobre l'economia i també a la guerra d'Ucraïna.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, hi ha dos grans temors per Trump, una guerra comercial i que els Estats Units deixin Europa sola ajudant Ucraïna. Avançant-se les possibles hostilitats, tant la Unió Europea com l'OTAN han demanat avui al futur president que la relació amb Washington es mantingui forta. Aquest és el missatge majoritari, però també hi ha l'alegria dels populistes pel segon mandat de Trump, representats per Orban i el seu desig d'obrir avui ampolles de xampany.
De seguida ampliarem tota aquesta informació, és la notícia del dia, òbviament, però a banda, a València, mentrestant, continuen les feines per trobar víctimes de la Dana després que les autoritats han xifrat en 89 les persones que encara continuen desaparegudes.
En paral·lel a les localitats més afectades, a les feines per treure el fang, s'hi suma la logística per repartir-hi menjar i altres productes de primera necessitat.
Enviades especials a València, Anna Alfonso i Mònica Mas.
Aquí, a la platja del Saler, al Parc Natural de l'Albufera, només s'hi veuen muntanyes de brossa, arbres arrencats, runa i desenes de treballadors de l'Ajuntament netejant-ho tot. Mentrestant, la Guàrdia Civil i l'Exèrcit continuen buscant cossos de desapareguts a la zona. En els últims dies, a les platges de València, hi han aparegut 3 cadàvers.
Bon dia des de Benetússer, una població molt propera a València i afectada per la Dana. Aquí també és un no parar de voluntaris netejant cases, carrers plens encara de fang, de tot tipus de deixalles. La Creu Roja i l'Ajuntament han habilitat l'escola municipal com a punt d'avituallament d'aliments bàsics i productes de la llar, com detergent, bosses d'escombraries i, sobretot, demanen els que fan cua, aigua, llet, oli, però també botes d'aigua o impermeables. Estan esgotades a tot arreu i les necessiten per poder caminar pels carrers i netejar les seves cases.
Per cert, que les pluges de les últimes setmanes a Catalunya endarrereixen l'enduriment d'algunes de les restriccions per sequera previstes per aquest mateix mes de novembre. Parlament, Núria Oriol.
Sí, els aiguats allunyen l'escenari de restriccions fins al març. És la cara més amable, per dir-ho d'alguna manera, del pas de la gota freda, però malgrat això la sequera no acaba ni de bon tros. Així ho ha volgut deixar clar el president Illa en la seva compareixença al Parlament. Per valorar la gestió de la Dana, ha estat correcta, però es pot millorar, conclòs, i l'oposició li ha donat la raó.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga avui al camp de l'Estrella Roja a Belgrat en una jornada de la Lliga de Campions marcada fins ara per algunes golejades.
La que va encaixar el Girona, 4-0, va perdre amb el PSV Eindhoven, però també la derrota 1-3 del Madrid a casa amb el Milan i la derrota per 4-1 de l'Sporting de Portugal amb el Manchester City, derrota del City en aquest cas. Repassarem aquestes derrotes i anirem a Belgrat per saber l'última hora del Barça.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb dos punts amb complicacions per accidents. Tallada la C31 Sud a l'altura de Castelldefels en direcció Sitges i a l'autopista AP7 retencions de Cerdanyola, Barberà del Vallès en direcció Girona, on hi ha un sol carril obert per una altra col·lisió. A la C17 es mantenen les aturades entre Granollers i l'Ametlla del Vallès en direcció Vic en Ripoll a causa d'obres i el transport públic al tramvia de Barcelona per una unitat avariada i alterades les freqüències de pas a les línies T5 i T6 del tram Besòs.
I ens falta el temps. Atenció, perquè tenim alertes meteorològiques.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per pluges intenses a moltes comarques de Catalunya, especialment al centre i al sud del país, i que està activa des de fa una hora i s'allargarà fins la propera matinada. I és que, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem d'estar pendents, per tant, d'aquestes pluges, perquè aquesta tarda serà passada per aigua?
Passada per aigua potser no seria la paraula, perquè no esperem pluja persistent i força general i generosa, però sí aiguats que localment, sobtadament, descarreguen amb intensitat forta. Per tant, precaució, no estem anunciant aiguats del calibre dels de dilluns, ni de bon tros en algunes comarques, però ara mateix al voltant de l'àrea de Prades, al voltant del Moianès, est del Bages, Berguedà, Ripollès, Cerdanya i algun altre punt localment trobem ruixats fins i tot amb una certa intensitat, i aquesta tarda efectivament poden descarregar irregulars locals, però amb força, de fet a qualsevol punt del país, tret d'alguns sectors costaners del Pla de Lleida i del Pirineu més occidental.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Donald Trump, doncs, tornarà a ser el president dels Estats Units. S'ha imposat de manera clara molt més del que pronosticava qualsevol enquesta.
The Fox News Decision Desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th.
Tot i que la majoria necessària de 270 vots electorals no la superava fins gairebé al nostre migdia, la cadena Fox, propera a Trump, ho donava per fet ja així, com hem sentit abans de les 8 del matí. El candidat republicà és el guanyador de les eleccions després de superar la demòcrata Kamala Harris als estats més decisius. Trump s'ha imposat a Pennsilvània, a Georgia, a Carolina del Nord i a Wisconsin. Harris s'ha quedat sense marge per capgirar l'avantatge a la resta de llocs claus. Però és que fins i tot el Donald Trump ha guanyat en vot popular, amb més de 5 milions de vots més que la seva rival. El líder republicà demana ara unitat i es compromet a arreglar, diu, tot el que calgui al país. Miami, Francesc Garriga.
Una victòria incontestable de Donald Trump que assolirà un històric retorn a la Casa Blanca en esborrar del mapa la seva rival, Kamala Harris. Encara amb el recompte que van de resoldre's, Trump s'imposa amb un avantatge considerable a tots els estats frontissa. Un resultat sorprenent. Ja de matinada i amb la victòria encarrilada, Trump ha comparegut davant dels seus seguidors a West Palm Beach, a Florida, acompanyat de la plana major de la seva família. S'ha mostrat tranquil, amb to menys dur que habitualment, i també grandiloquent.
Aquesta serà realment l'era daurada d'Amèrica. Això és el que hem aconseguit. És una victòria magnífica pel poble americà, que ens permetrà que Amèrica torni a ser gran un altre cop.
L'expresident ha volgut enviar també un missatge d'unitat.
És hora de deixar enrere les divisions dels últims 4 anys. És temps d'unir-nos. Això passarà. L'èxit ens unirà.
La victòria de Trump ve acompanyada del control republicà del Senat 4 anys després i molt probablement del de la Cambra de Representants. Per tant, el control absolut a Washington serà per Trump. Com a contrapunt, la majoria de referèndums que s'han fet arreu del país per protegir el dret a l'avortament s'han aprovat, amb números molt millors que els que ha fet Kamala Harris.
En parlarem més àmpliament a partir de les 3, Francesc, però a les portes d'aquesta segona etapa de Trump a la Casa Blanca, què hem de preveure del seu nou mandat?
És una incògnita imaginar com serà la nova presidència de Donald Trump, però si fem cas del que ha promès, serà més dur, més contundent i sense tantes persones al seu voltant amb capacitat de frenar-lo, si és que n'hi ha alguna. Les seves propostes més extremes són la deportació de milions de persones, els immigrants il·legals entre 15 i 20 milions ho ha xifrat, la resolució de la guerra d'Ucraïna en poques setmanes o el nomenament d'Elon Musk pel Departament d'Eficiència, de nova creació, que vol retallar $1 billió en despesa pública. També ha promès col·locar al capdavant de les agències sanitàries Robert Kennedy Jr., un antivacunes declarat. Trump vol donar immunitat total a la policia per evitar que, en casos d'abusos, puguin ser condemnats i així poder actuar amb més contundència per acabar amb el crim.
I mentrestant, el bàndol derrotat, el demòcrata, la derrota s'està vivint amb una profunda decepció i amb un gran silenci. Des de primera hora, Kamala Harris ha fet saber que no compareixeria en públic. La vicepresidenta va molt per sota dels resultats obtinguts per Joe Biden ara fa 4 anys, però molt a prop dels que va obtenir Hillary Clinton ara en fa 8. El fet és que la segona vegada que el Partit Demòcrata fracassa en l'intent que una dona arribi a la Casa Blanca. Enviada especial a Washington, Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia, Òscar. Efectivament, el resultat és un cop molt dur per al Partit Demòcrata, que era el segon cop que intentava arribar a la Casa Blanca amb una candidata femenina, una dona. I perd, a més, les dues vegades contra Donald Trump. L'any 2016 va ser Hillary Clinton. La seva derrota ja va deixar moltes seqüeles. Ara ha estat Kamala Harris. De fet, el seu intent d'arribar a la Casa Blanca havia tingut un punt anòmal. Només 15 setmanes per forjar una candidata i una campanya a corre-cuita per salvar la situació després de la retirada de Joe Biden. L'experiment no ha funcionat i a la Danielle, seguidora de Kamala Harris, li deixa un regust trist.
I'm sad, not for the loss, but that when...
Estic trista, no per perdre, però quan t'enfrontes amb qualitat i, òbviament, la gent ha parlat i han triat una persona que no crec apropiada per al càrrec de la forma que es comporta. Així que és un dia trist per al país.
That's a sad day for our country.
El Peter, també afroamericà, es declarava frustrat.
This does really feel like a replay of 2016.
Això sembla una repetició del 2016 i em sento una mica frustrat perquè per mi ha estat difícil votar-la, sobretot per la seva posició respecte a Palestina.
Particularly with Palestine.
Tots dos eren part de les centenars de persones que aquesta matinada s'havien congregat a Washington, feu demòcrata, per celebrar una victòria que no s'ha materialitzat, tant en festes, a pubs i locals, com davant la Universitat Howard, l'històric campus negre que els demòcrates i Kamala Harris havien triat per passar la nit. A mesura que es va fer evident la derrota, la gent va començar a dispersar-se i fins a última hora van resistir els venedors de samarretes i pins. La derrota demòcrata és especialment traumàtica aquí a la capital, on els seus veïns tenen molt fresc el record de la sala Capitoli de gener de 2021. A partir d'ara, doncs, s'haurà d'anar dibuixant el futur dels demòcrates en la segona era Trump i s'hauran d'anar també perfilant nous noms i recanvis al capdavant del partit.
El triomf de Donald Trump sobre Kamala Harris s'ha anat configurant a mesura que avançava el recompte als anomenats swing states, els estats frontissa, els que estaven en dubte de quin costat queien. Són en total 7. Tenien la clau del resultat. El recompte no ha acabat, però la situació s'ha decantat prou aviat com per descartar una nit electoral llarga. Com tenim ara mateix aquest mapa del vot als Estats Units, Eva Pineda?
Amb un clar domini del vermell, que és el color dels republicans, sobre el blau dels demòcrates. Ara mateix, dels 50 estats que conformen la federació, Trump se n'emporta 27 contra 19 de Harris. El primer estat frontis a caure en mans del republicà ha estat Carolina del Nord. Era prou esperat, tenint en compte que l'únic demòcrata a guanyar-lo va ser Obama fa 12 anys. L'ha seguit Georgia, que té una important comunitat afroamericana. Harris confiava repetir la miraculosa victòria de Biden, però no ha pogut. El punt d'inflexió ha arribat en Pennsilvània, l'estat clau més important per vots electorals, però també perquè és un dels tres del cinturó de l'òxid que Joe Biden va recuperar per als demòcrates fa 4 anys. D'aquests tres estats, Trump ja té garantit Wisconsin i va camí de fer-ho a Michigan. L'expresident també lidera el recompte als estats frontissa de Nevada i Arizona, que van més tard per diferència horària.
I tan bon punt s'ha conegut la victòria de Trump, han arribat una allau de reaccions. Per exemple, de les borses europees que han rebut amb alces aquests resultats electorals americans, el dòlar s'ha enfortit i el bitcoin s'ha disparat, Pilar García.
Els parquets europeus han arrencat la jornada amb guanys de més de l'1% que es mantenen a aquesta hora a Londres, Frankfurt i París. Els inversors miren cap als mercats nord-americans. El de futurs dels principals indicadors borsaris, els guanys ronden el 3%. L'excepció és l'IBEX 35 del mercat espanyol, que té pèrdues al voltant del 2%. Per la seva banda, la divisa virtual Bitcoin ha marcat un màxim històric a 75.000 euros. Els mercats veuen Trump com un aliat de les criptomonedes. I el dòlar s'està enfortint davant les principals divises, en el cas de l'euro. S'aprecia un 2%.
Això és el que està passant avui als mercats financers. El que pugui succeir més endavant també estarà condicionat per la política econòmica de Donald Trump, com ara els aranzels a les importacions.
Sí, aranzels d'un 60% als productes xinesos i d'un 10% per a la resta per a vents d'altres països, una mesura nefasta, segons el catedràtic de la Universitat de Columbia, Xavier Salé Martín, que acabarà perjudicant les empreses i la butxaca dels nord-americans.
Si tu poses aranzels a les bateries xineses, a les empreses americanes que utilitzen bateries, els fabricants de cotxes, els hi sortirà molt més car i sortiran perdent. I, a més, causa inflació, causa perjudici brutal per les butxaques dels ciutadans, causa perjudici pels productors americans. Crec que serà un desastre descomunal.
Declaracions de Salé Martín al Matí de Catalunya Ràdio. I si augmenta la inflació, la Reserva Federal dels Estats Units podria tornar a pujar els tipus d'interès, que ara estan en línia descendent. De fet, s'espera que la reunió de demà els abaixi un quart de punt.
I la resta del món fora dels Estats Units han rebut la victòria de Donald Trump amb una barreja de felicitacions desfermades i d'una crida clara a apostar pel diàleg en temes tan econòmics com d'aliances estratègiques. Un dels casos més clars en aquest sentit són les reaccions provinents de la Unió Europea. Brussel·les es mostra disposada a cooperar amb el líder republicà per millorar la relació transatlàntica i el president francès, Emmanuel Macron, alerta que caldrà una Europa més forta. Líders ultraconservadors europeus, com ara Viktor Orbán, pronostiquen grans plans en la nova era Trump. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Felicitacions diplomàtiques de la Unió Europea i l'OTAN a Trump, acompanyades de les primeres demandes, anticipant-se una probable repetició de les turbulències del primer mandat. Tant Brussel·les com l'Aliança Atlàntica li han reclamat avui que la relació amb Washington continuï sent forta. Des de la Comissió Europea, la presidenta Ursula von der Leyen l'avisava que estan en joc llocs de treball i inversions, en un comunicat que ha llegit el seu portaveu, Eric Mamer.
Treballem junts en una relació transatlàntica que continuï donant als nostres ciutadans milions de llocs de treball i milers de milions en comerç i inversions a cada banda de l'Atlàntic, depenent del dinamisme i estabilitat de la nostra relació econòmica.
És prematur dir encara com respondre a Trump. Ha defensat avui Brussel·les, on des de fa mesos un equip treballa per contestar dos possibles fronts d'hostilitats, una guerra comercial i un escenari en què els Estats Units deixin d'ajudar Ucraïna. Al costat d'aquesta postura majoritària, avui Europa hi ha hagut, però, també una altra cara de la victòria de Trump, la dels populismes i l'extrema dreta, que ho han celebrat, representats per Orbán, que va prometre obrir avui ampolles de xampany.
I a Ucraïna, el seu president ha felicitat Donald Trump i aprecia el seu compromís de buscar la pau amb fermesa. Volodymyr Zelensky considera que aquest principi pot acostar-los a una pau justa a Ucraïna. Des de Moscou, el portaveu del Kremlin ha dit que només el temps dirà si la retòrica de Trump de voler acabar amb la guerra a Ucraïna es fa o no realitat. A més de no tenir clar si Putin felicitarà Trump. Qui tampoc la felicitat és la Xina, la segona economia del món i rival comercial i tecnològic dels Estats Units. Les autoritats comunistes xineses, però, diuen que estan preparades per cooperar amb Donald Trump. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. La victòria de Donald Trump prenia forma i la portaveu de la diplomàcia xinesa a la roda de premsa diària tirava de manual habitual. Principi de respecte recíproc, convivència pacífica i cooperació mútuament beneficiosa. Però la pregunta era òbvia. Durant la campanya electoral, Donald Trump ha dit que gravaria les importacions xineses amb aranzels d'un 60%. Resposta de la portaveu Mao Ning.
Les eleccions presidencials dels Estats Units són un afer intern i respectem l'elecció del poble nord-americà. Pel que fa als aranzels que esmenta, no responem a preguntes hipotètiques.
La Xina donava per descomptada la rivalitat comercial i tecnològica amb els Estats Units, fos Donald Trump o Kamala Harris. Més preocupats es manifesten a Taiwan, que han vist com Donald Trump assegurava recentment en campanya que l'illa no pagava prou per la seva defensa enfront de la Xina.
I un dels primers líders estrangers que ha felicitat Donald Trump ha estat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Una enquesta assegurava que dos de cada tres israelians volien que guanyés el candidat republicà, tot i que a efectes pràctics, ara Netanyahu podria tenir menys marge de maniobra pel que fa a la guerra. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Netanyahu ha penjat a les xarxes una fotografia acompanyat de la seva esposa i de Trump sota un text que parla per si sol, el retorn més gran de la història. Que el govern israelià, més a la dreta que mai, és més afí a la ideologia de Trump que la de Harris és una obvietat, però per si de cas Netanyahu havia dit que negociaria amb qualsevol candidat, guanyés qui guanyés. Aquesta eufòria d'avui, però, demostra el que tothom sabia, que preferia tornar a treballar amb un Trump amb qui ja va demostrar bona sintonia quan el republicà ocupava la Casa Blanca. Això sí, com se sol dir, molt de compte amb el que que desitges perquè Trump ha repetit en diverses ocasions que vol posar fi ràpidament a la guerra a Gaza. La premsa israeliana parla fins i tot que la vol sentenciada abans d'assumir oficialment la presidència al gener. Així doncs, Netanyahu podria trobar-se davant de pressions i ultimàtums que fins ara en Biden sempre havia esquivat. I el que és més important, ho faria sense la força de poder portar la contrària a un Trump que en el seu dia va fer gestos tan importants per Netanyahu com ara traslladar l'ambaixada nord-americana aquí, a Jerusalem. Per la seva part, el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha dit que confia en que Trump donarà suport a les aspiracions legítimes dels palestins.
I el govern espanyol ja ha mostrat el seu interès a mantenir unes bones relacions amb Donald Trump, malgrat que l'aposta de Pedro Sánchez era la demòcrata Kamala Harris. A Espanya, fins i tot el PP s'ha mostrat distant amb Trump, i només Vox ha donat suport obertament al candidat republicà. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Pedro Sánchez ha evitat mostrar decepció amb la victòria de Trump. L'ha felicitat breument i en anglès al seu compte X i s'ha emplaçat a treballar per les relacions entre els dos països i per l'aliança transatlàntica. Mateix missatge del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha parlat de victòria clara del republicà i s'ha mostrat prudent sobre les seues intencions aïllacionistes.
Vamos a esperar a que llegue la nueva administración. Todavía, como le digo, quedan algunos meses. Vamos a ver cuáles son sus primeros pasos. Pero insisto, Estados Unidos es el aliado natural de Europa.
Trump tampoc era l'aposta del PP, encara que tampoc s'havien mullat per Harris. Feijóo s'ha limitat a una breu felicitació que ha completat la seua número 2, Cuca Gamarra.
Le deseamos además todos los aciertos por el bien de los estadounidenses y también el bien del resto del mundo.
L'únic partit espanyol alineat amb el trumpisme és Vox i el seu líder Santiago Abascal ha compartit una foto d'ell amb el magnat per celebrar la que diu és la victòria dels patriotes. A Catalunya, el president Salvador Illa ha reconegut els resultats sense felicitar Trump i ha demanat treballar per una agenda compartida sobre el canvi climàtic i la seguretat.
Passant 22 minuts de les dues, a la segona hora de Catalunya Migdia analitzarem per què ha guanyat Donald Trump i què pot passar a partir d'ara amb la victòria del republicà a les eleccions americanes. Serà però a partir de les 3, perquè ara tenim altres informacions que començarem a explicar després de la publicitat.
Catalunya Migdia.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpció a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
A Obramat hi trobaràs el millor per qualsevol reforma de bany. Vàters, plats de dutxa, piques, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Ja arriba Creativa Barcelona 2024 amb més inspiració que mai. Del 7 al 10 de novembre a la Farga de l'Hospitalet. Més de 120 expositors i 800 tallers perquè alliberis la teva creativitat amb les millors influencers. Vine a Creativa Barcelona 2024 a descobrir, aprendre i crear. Compra les entrades a creativabarcelona.com i uneix-te a la comunitat més creativa.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus
arreu volcans. Del país. Buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat.
Meteomauri. La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat.
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb la col·laboració de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.
Vols viure i veure quatre volcans inaccessibles des de dins? L'Espai Cràter inaugura Cràter 360. Comencem el viatge al fons de l'oceà, ens aturem al Mont Erebus, vivim una forta erupció al Pacífic i acabem el satèl·lit Io de Júpiter. Un impacte immersiu i educatiu que no oblidaràs. Espai Cràter, Olot.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. El primer balanç oficial xifra en 89 els desapareguts pel pas de la Dana al País Valencià. La xifra, que s'anirà actualitzant, inclou exclusivament les denúncies de familiars que han aportat dades i mostres biològiques per poder fer les identificacions. El nombre de morts es manté en 211, entre els quals hi ha 62 cossos pendents d'identificar. Al pàrquing d'Aldaia, d'aquell centre comercial, definitivament no s'hi ha trobat cap víctima. Ara mateix, la recerca de desapareguts se centra sobretot a la zona del riu Magre, la Rambla del Pollo, la desembocadura del Túria i l'Albufera. Anem cap a aquesta zona, a la platja del Saler, una de les que l'Ajuntament de València ha tancat perquè estan plenes de brutícia, canyes i troncs de grans dimensions arrossegats per l'aigua. Allà hi tenim les enviades especials de Catalunya Ràdio, Matilde Seoane i Anna Alfonso. Bon dia.
Bon dia. Aquesta platja del Parc Natural de l'Albufera, en un dia assolellat com el d'avui, acostuma a ser plena de veïns passejant-hi. Ara, en canvi, sembla un abocador. Només s'hi veuen muntanyes de brossa, arbres arrencats i runa de tot tipus. I és que la Dana ha arrossegat fins a aquestes platges de València tones i tones de residus i d'objectes. Només al Saler, desenes de treballadors de l'Ajuntament netegen sense parar. Y algunos de ellos nos han explicado que se han trobat de todo.
Pues sobre todo estamos quitando troncos de grandes dimensiones que ha arrastrado el río hacia el mar y hay unos árboles tremendos, parece mentira, de la fuerza del agua.
Los hemos encontrado capazos, los hemos encontrado ropa, los hemos encontrado calzado.
A sobre els nostres caps, un helicòpter continua buscant desapareguts i al matí una unitat canina de la Guàrdia Civil també ha pentinat la zona. La recerca es concentra a la zona del riu Magre, la desembocadora del Túria, i aquí, al Parc Natural de l'Albufera, on els bussos de la Guàrdia Civil també busquen més cossos. També l'Exèrcit de l'Aire hi treballa les 24 hores. En els últims dies, a les platges de València, al mar hi ha arrossegat almenys 3 cadàvers. Al Gemassí, al Val i al Fafar s'han habilitat avui oficines policials perquè que les famílies puguin denunciar les desaparicions.
I a Benetússer, una de les localitats afectades per la Dana, els voluntaris i la Creu Roja treballen incansablement per repartir aliments i productes bàsics a la població. Han habilitat l'escola municipal com a punt neuràlgic d'avituallament. Però no és pas l'únic, perquè hi ha punts repartits per tot el poble que intenta, molt a poc, recuperar una certa normalitat. Enviada especial a Benetússer, Mònica Mas.
Bon dia, Òscar. Una normalitat que costarà molt de recuperar. Encara no circulen cotxes, només vehicles bàsics i d'emergències, i els carrers estan encara plens de fang, deixalles, que trigaran encara molt a ser retirades. L'escola de primària Blasco Ibáñez, que fins ahir feia de centre de salut improvisat, ara és on se centralitza el repartiment d'ajuda. La Iolanda, que és la coordinadora de la Creu Roja, aquí a Benetússer, ens ha explicat que la població necessita de tot, de roba, sabates, aliments bàsics com llet o aigua, menjar enllaunat sobretot, fins i tot cadires de rodes pels més vulnerables que no poden sortir de casa.
Hay gente que se ha quedado en casa con movilidad reducida, que tienen que ir a... no pueden salir de casa, han perdido los andadores, las sillas de rueda, todo, y entonces ahora no pueden, necesitan nuestra ayuda, calzado, les estamos llevando también, medicamentos, pañales...
La Bea i la Tere, que estan fent cua per on es reparteix tot tipus de productes bàsics, ens expliquen què necessiten.
No, comida, no, gracias a Dios, no, porque nos están dando de todo, todos los voluntarios. Quiero a ver si tenéis detergente para la lavadora.
Pasa y se lo dices a ellas.
Pues mira, más que nada, alimentación, gracias a Dios, tenemos de todas partes de España, pero lo que necesitamos son botas de agua y producto de limpieza.
El aceite es lo que más está pidiendo la gente que no tiene.
Segons la Creu Roja, el que sí que falta és transport per fer arribar tots aquests aliments i productes necessaris en punts de Benetússer on no s'hi pot arribar amb cotxe i s'hi ha d'arribar a peu.
I ja que parlem de solidaritat, dic que els usuaris de Bizum a tot Espanya han donat fins ara més de 19 milions d'euros als afectats de la Dana, segons ha assegurat avui la plataforma de pagament per mòbil de les entitats bancàries. Ha estat la resposta a la iniciativa de diverses entitats socials d'habilitar dos codis per recaptar fons pels damnificats per aquests aiguats. I encara sobre això, per les famílies dels desapareguts, trobar els cossos és clau pel procés del dol, però també suposa un alleugeriment burocràtic important. I és que qualsevol tràmit judicial o administratiu és molt farragós si no es localitza el cadàver, Marriera.
En el cas de València, al tractar-se d'una catàstrofe, fins al cap de 3 mesos, les famílies no podran tramitar la declaració de mort de la persona desapareguda i durant aquest temps queden bloquejats els béns i les propietats de la persona. En cas de necessitat, les famílies poden recórrer als tribunals i demanar la figura del defensor judicial que farà de representant del desaparegut. Per evitar tots aquests tràmits, l'advocada i mediadora Anna Isaac, especialista justament en catàstrofes, aconsella de manera preventiva donar poders.
Potser ens hauríem de replantejar tots de fer un poder a una persona de confiança per si tenim una situació de que no podem exercir els nostres drets en un moment determinat. Jo aquest és el consell que dono i que és l'aprenentatge que ensenyen aquestes situacions. Per evitar, llavors, haver d'acudir a l'autoritat judicial, nomenar un defensor judicial, actuar en aquesta situació de previsió.
Els col·legis d'advocats del País Valencià s'han posat a disposició dels afectats i els ofereixen assessorament i també assistència jurídica gratuïta.
I la Dana ha afectat durament el sector dels llibres al País Valencià. S'han perdut milers de llibres perquè la principal distribuïdora del centre de la comunitat, GESA Llibres, va quedar totalment negada. A més, els problemes de transport han fet que s'hagi trencat la cadena del llibre a Montse Camps.
Són una trentena d'editorials com Edicions Bromera que ha perdut 300.000 llibres amagatzemats a GESA Llibres, situada a Ribarroja, o Sembra Llibres, que també ha perdut tots els exemplars que hi eren. Mercè Pérez n'és l'editora.
Ja tenim tot l'estocatge que distribueix a tot el País Valencià. Tenim milers de llibres a aquell gran magatzem i els hem perdut tots. Encara s'està fent l'avaluació de danys, però la veritat és que les imatges de la nau ja ens fan creure que no en podrem salvar gairebé res.
També ha perdut milers de llibres l'editorial Afers, dirigida per Vicent Olmo, que fa aquesta radiografia.
La cadena jo crec que s'ha trencat. I si això sumes que és intransitable el territori, no? Doncs tampoc no es pot moure els llibres. Vull dir que en el moment en què les llibreries esgoten algun títol, doncs no n'hi haurà manera de reposar-lo.
El gremi de llibres també ha fet una primera avaluació, xifra de moment en 8 les llibreries que han abaixat persianes pels aiguats.
I l'altra cara de la moneda, les pluges torrencials de la Dana allunyen l'escenari de restriccions d'aigua a Catalunya, però no acaben amb la situació de sequera. Així ho ha volgut deixar clar el president, Salvador Illa, en la seva compareixença a petició pròpia al Parlament de Catalunya per tal de fer balanç precisament del pas de la gota freda per Catalunya. La gestió ha estat correcta, però veu marge per perfeccionar-la. L'oposició hi està d'acord. Parlament, Núria Oriol, bon dia.
El president Illa ha aprofitat la seva compareixença per deixar clar l'impacte dels aiguats en la situació de sequera a Catalunya.
Sí que ha millorat els embassaments d'un 20%, 29%, un 34%, però no n'hi ha suficient. Ha pogut, des d'un punt de vista de la sequera, malament. Amb la situació actual, fins a març no entraríem a la fase d'excepcionalitat. Fa 15 dies les previsions era que entréssim en fase d'excepcionalitat a finals de novembre o mitjans de desembre.
El cap de l'executiu català ha defensat l'actuació del govern i de les administracions davant la Dana. Ha anat bé a assegurar, però es pot millorar, per exemple, en els avisos sonors als mòbils amb un text més clar quan s'activa una alerta, també formant la ciutadania per interpretar bé aquests missatges. Cal revisar, doncs, i fer més eficaç el sistema d'emergències de Catalunya, ha dit, i l'oposició avui li ha donat la raó i posa, això sí, deures per fer-ho possible. Sentim Mònica Sales de Junts, Marta Vilalta d'Esquerra i Alejandro Fernández del Partit Popular.
Cal reforçar, com vostè mateix ha dit, el sistema català d'emergències i actualitzar les polítiques de prevenció i de gestió en aquest àmbit, i per això creiem que cal dur a terme un debat específic en aquesta cambra.
No en fem prou amb compareixences com aquesta. Agraïm i agraïm totes les informacions i explicacions que ens ha donat, però hem de fer molt més. Proposem obrir una comissió d'estudi de mirada global per mitigar aquests efectes del canvi climàtic a Catalunya.
No les ajorni, perquè són absolutament necessàries per gestionar l'accés d'aigua i també la manca d'aigua. Completi les infraestructures que necessita Catalunya.
El president de la Generalitat ha entomat els reptes mentre ha hagut de sentir, això sí, les crítiques per part dels comuns i de la CUP de contradiccions en les seves polítiques per erigir-se com a defensor del medi ambient i defensar al mateix temps l'ampliació del Prat.
La Generalitat decidirà la composició dels menús escolars. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que revisaran els aliments que es donen en els menjadors escolars per evitar que hi hagi afes que decideixin prescindir de productes com ara la llet o la carn, Mireia Salà.
Sí, el conseller ha explicat que s'ha fet un acord amb els departaments de Salut, Educació i Agricultura per garantir que es compleix la piràmide nutricional i la varietat en l'alimentació.
No pot ser que cada AMPA, amb tota la bona voluntat, decideixi que un producte és bo o que un producte no és bo, perquè, clar, ara resulta que els làctics no són bons. Llavors, la carn tampoc, depèn d'on vas, tampoc. Llavors, aquí ensenyem amb dieta mediterrània, varietat d'alimentació, i ha de ser l'administració pública que ha de dir com ho hem de fer.
Òscar Ordeig també ha anunciat que aquest mateix curs escolar es començarà a fer una prova pilot per fer formació alimentària a les escoles.
Formació de quin és el procés de producció dels aliments. Els aliments no cauen del cel, no venen de l'altra punta del món per art de màgia, sinó que hi ha un productor que els elabora, que hi ha una distribució, hi ha unes denominacions d'origen, hi ha un territori vinculat històricament amb una cultura, amb una tradició, amb una dieta mediterrània.
Aquestes mesures s'inclouen en la llei de l'alimentació que ha de ratificar el Parlament i que el conseller preveu que s'aprovi amb una àmplia majoria.
Passant 5 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Et convidem a conèixer espais increïbles.
Nova sabateria esportiva, nova botiga de muntanya, nou espai de roba de gimnàs per dona.
Més marques de roba, de complements, d'accessoris, més tennis, més bàsquet, més pàdel.
I un nou concepte molt exclusiu, com ara l'Sneaker Room.
Benvinguts al nou món d'esports del Cort Inglés a Plaça Catalunya.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I amb Francesc Garriga, amb Cèlia Cernadas, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Ferrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Aquest duet de l'òpera La Traviata, de Verdi, sobre l'alegria associada a les copes de vi, forma part del muntatge audiovisual que tanca la nova exposició permanent del nou Vinceum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Avui s'ha reinaugurat després d'una profunda renovació que ha durat 24 anys. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
El Palau Reial de Vilafranca, que és la seu del Vinceum, s'ha ampliat amb un nou edifici al costat que permet tenir 3.000 metres quadrats d'exposició feta amb cura i amb elements sorprenents i molt visuals per explicar d'una manera actual el lligam de Catalunya amb la producció i la cultura del vi. Hi ha elements antics i d'altres d'immersius, com quan amb un joc de miralls s'aconsegueix l'efecte d'estar dins d'una catedral del vi. El seu director, Xavi Fornos, l'ha ofert a tothom.
Què ens agradaria enviar com a missatge a aquests possibles visitants? Sobretot que aquest no és un museu per especialistes, és un museu per a tothom. Estem parlant de la cultura del vi, que no només és el producte que hi ha dintre de la copa, sinó que hi ha un valor afegit incalculable, i crec que és inassumible calcular quina és la potència que té aquest patrimoni cultural, social, històric.
El Vinceum farà portes obertes dissabte i diumenge per qui el vulgui visitar.
El documental coproduït pel 3CAT, Anita, la miliciana tenia un nom, obrirà aquesta nit el Festival Internacional de Cinema Memory Mash de Reus, al Baix Camp. La cerimònia d'inauguració comptarà amb l'actuació musical del Modena Rubio i Marcel Bagés. Tarragona, Ricard Buigas.
5 pel·lícules formen part de la secció oficial. La directora del Memory Image, Anna Petrus, diu que tindran com a fil conductor les memòries selectives.
Com la memòria tria allò que volem recordar i, en canvi, també genera espais d'absència d'imatges o d'absència de record, no? I aquest són pel·lícules que dialoguen, no?, amb el que recordem i el que no recordem dels fets.
A la secció Memory Reus es projectarà el film In Memoriam Biel sobre Gabriel Ferrater, Dolors, que explica la història d'una pionera en el món de l'aviació, i un treball sobre el fotògraf Josep Maria Canyelles.
I una cosa més abans dels esports. Futbolistes com ara Lamine Yamal, Vinícius, Dani Olmo o Stuani, però també músics com els 4 Beatles o Jimi Hendrix, ja tenen la seva figura de caganer. Entre les novetats per aquest Nadal també hi ha dos periodistes molt coneguts d'aquesta casa: l'Elisenda Carot i el Toni Cruanyes. Girona, Fèlix Martín.
Una altra novetat és també una figura simbòlica, la de la pubilla catalana. Per tant, finalment, el caganer té parella. I parlant de pubilles, l'Elisenda Carot, que podeu sentir cada tarda a Catalunya Ràdio, també estrena figura ella mateixa. Ja ens avança que en comprarà moltes.
M'agradaria saber d'on entren les fotos. La de davant ho entenc, la de darrere em sorprèn una mica més. Però en tot cas, no sé, què em queda? Un gegant, sortir al Polònia, ja em començo a considerar una pubilla catalana. En comprarem uns quants a casa.
L'empresa caganer.com de Torroella de Montgrí ja té el catàleg més de 700 figures. Els més venuts, Leo Messi, amb la pilota d'or, seguit del protagonista del dia, Donald Trump.
A vegades no saps per què, no saps. Tant la gent que l'estima com potser els que no l'estimen tant, doncs se'l comprin, no?
I també des d'avui tenen caganer propi, entre molts altres, el músic Miqui Núñez i el futbolista del Girona, Stuani.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda, espero l'any que ve el caganer d'Òscar Fernández.
Espera't asseguda, perquè no hi haurà. Els culers pendents del partit de Champions i de la nova ensopegada del Madrid.
El Bernabéu, que va tornar a posar-se nerviós amb la derrota per 1-3 davant el Milan. El Barça, que juga avui amb l'Estrella Roja, mentre que el Girona lamenta una nova derrota a Europa.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Doncs aquesta jornada de la Champions ha estat marcada de moment per algunes golejades, com les que van rebre el Girona, el Madrid i el City, que de seguida repassarem. Avui és el torn del Barça. Juga al camp de l'Estrella Roja i a Belgrat. Des d'ahir ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ahir vas veure l'entrenament de l'equip, vas estar a la roda de premsa de Hansi Flick. Com afronta l'equip el partit d'avui?
Bé, en un estat d'ànim realment positiu, eh? Les victòries a la Lliga i a la Champions, especialment l'últim tram de partits, fan que l'equip arribi en un estat d'ànim, com et deia, molt positiu. Ho reflectia, per exemple, Fermín, el jugador que hi va ser a la roda de premsa, on parlava d'aquest bon moment que viuen tots plegats, però amb una necessitat, i és que aquesta fase Lliga de la Champions t'obliga a no deixar-te anar, perquè els equips van guanyant, alguns fins i tot van golejant, i l'objectiu, recordem, que és quedar entre els 8 primers per evitar haver de jugar una eliminatòria de play-off abans dels 8ens de final. Això és el que explicava ahir Hansi Flick, però atenció al petit detall, perquè la competició és tan nova per tots que ni l'entrenador del Barça ara mateix té clar la posició del seu equip a la classificació. És cert que canvia pràcticament a cada jornada, però el que sí que té clar és que l'objectiu ha de ser quedar entre aquests equips 8 primers per evitar l'eliminatòria prèvia de 8 anys.
És important guanyar partits per la classificació. No sé en quina posició som realment ara mateix. Tot just estem començant, però per mi és important acabar entre els 8 primers classificats. És un objectiu que podem aconseguir.
Bé, doncs, per aconseguir aquest objectiu avui, d'entrada hauran de guanyar el camp de l'Estrella Roja, que fa uns anys se'l coneixia com el petit Maracanà, i a tu, Bernat, que t'agraden bastant aquestes històries relacionades entre el futbol, els estadis, encara li diuen així o, vaja, i si és així, d'on ve?
Popularment sí, encara se'l coneix. De fet, fins i tot amb una manera diferent d'accentuar-ho. Maracanà, li diuen la gent de Belgrat. El nom oficial des del 2014, és a dir, fa 10 anys, és el de Rajko Mitić, estadi Rajko Mitić. Aquest era un jugador legendari de l'Estrella Roja dels anys 40 i 50 del segle XX, però és un nom que no ha arrelat, i aquí la gent continua anomenant-lo, doncs, com deia, Maracanà, i nosaltres li diem Petit Maracanà. Per què? Doncs perquè als anys 70, poc després de construir-se aquest estadi, que era el més gran de l'antiga República de Iugoslàvia, s'omplia amb quantitats de públic realment espectaculars. Estem parlant que en un partit de l'any 1975 hi van arribar a entrar 110.000 espectadors. Clar, això són xifres que es comparaven amb el gran estadi mundial que era l'estadi de Maracanà a Rio de Janeiro, on, recordem, la llegenda diu que s'hi havien arribat a plegar fins a 180.000 o 200.000 persones. D'aquí, i d'aquesta gran dimensió de l'estadi, doncs aquest nom, aquest sobrenom de Petit Maracanà. L'estadi ara té una capacitat per 55.000 espectadors, tots asseguts. Aquestes xifres de les que parlàvem és quan la gent encara estava dreta als estadis i, per tant, bé, és un estadi a l'estil antic, molt obert, amb pista d'atletisme, però ja no amb la presència de tants aficionats com els que li van donar aquest sobrenom de Petit Maracanà. Molt calent, això sí, l'afició de l'Estrella Roja és de les més hostils, d'aquestes que encenen bengales, d'aquestes que a vegades fins i tot generen problemes, en el passat fins i tot relacionada amb grups paramilitars que van estar doncs relacionats amb la guerra dels Balcans, i el que sí que no veurem avui seran seguidors del Barça, perquè recordem que la UEFA va sancionar l'equip blaugrana sense tenir entrades oficials pels seus aficionats arran de la pancarta neonazi que es va veure al camp del Mònaco, i tot i que algun seguidor del Barça doncs ha aconseguit entrada de forma independent a través de la web de l'Estrella Roja, avui no hi haurà, diríem, el gruix habitual de 200, 300 o 500 aficionats del Barça que l'acompanyen a la Champions.
Doncs ja coneixem l'última hora del Barça, sabem una miqueta més la història de l'estadi on jugarà, però i el rival com juga? Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
A veure, abans de demanar-te per l'equip en general, per l'Estrella Roja, un nom propi. Maksimović, que és el jove jugador serbi de l'equip, és del 2017, com Lamine Yamal, i ahir el vam sentir que deia a la roda de premsa que esperava demostrar avui que és millor que Lamine Yamal.
Del 2007, del 2017 aniria primer de primària.
No,
sé,
sí, he dit 17, no, ja seria massa, anar massa...
No, has quadrat que era del 2007 i que té 17 anys, i ho has barrejat. Doncs sí, que és un jugador que ha debutat ja amb la selecció absoluta, però estem parlant d'un futbolista de futur, de poc present encara, sobretot perquè juga en un equip que es passa gairebé el partit quan juga a Champions, defensant-se. Una altra cosa és el que pugui fer a la Lliga Sèrbia. No té un context com per destacar amb el seu talent. És un jugador esquerrà, que és fi, però que participa poc, perquè l'Estrella Roja avui, en teoria, si tot és normal i no hi ha cap accident en forma d'expulsió o alguna cosa similar, avui l'Estrella Roja no tocarà gaire la pilota, correrà molt més per defensar que no pas per atacar. És un bon jugador, però que no té... No està, ara mateix molt lluny de Lamine Yamal, però molt.
Per tant, avui ens hem d'esperar un partit fàcil pel Barça, amb aquest rival que comentes que no, és que no li pot complicar gaire el partit.
Clar, el factor camp és l'única cosa que pot condicionar, com diu el Bernat, perquè els jugadors de l'Estrella Roja estaran obligats a donar la màxima energia, però és un equip que quan surt fora, doncs si aquest partit es jugués a Montjuïc, et diria que jo crec que l'Estrella Roja és inferior al Young Boys. El que passa és que, clar, falta veure com a local. Ha jugat dos partits fora, ha perdut el camp del Mònaco 5-1, el camp de l'Inter 4-0, dues golejades, i aquí va perdre contra el Benfica, és veritat que per 1-2, però a la mitja hora de joc ja perdia 0-2. Va arribar el gol als últims instants. Per tant, un equip que ha estat lluny de ser competitiu a Europa, un equip que intentarà que el 0-0 es mantingui el màxim temps possible, amb una defensa que a vegades té fins i tot vigilàncies individuals, i això sí, amb un davanter molt, molt potent, que es diu Ndiaye, que els hi dona aire cada cop que juguen llarg per poder avançar una mica metres, perquè és un futbolista que el cos a cos és gairebé imbatible. És un jugador potentíssim, fort, alt, i que els hi dona aquestes sortida, però estem parlant d'un equip clarament de categoria inferior, no ha fet encara cap punt a la Champions, i avui el més lògic és que si el Barça està concentrat pugui resoldre bé el partit.
Doncs això ho veurem a partir de les 9, quan comença aquesta Estrella Roja Barça, i des d'una hora abans, com sempre, la TDT.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, La TDT de l'Estrella Roja Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Seguim parlant de la Champions, de la jornada d'ahir concretament i del Girona. Mal resultat pels gironins. Van encaixar 4 gols al camp del PSV Eindhoven, un partit on també va estar marcat perquè va jugar amb 10 durant gairebé tota la segona part, Eduard Solà.
El Girona va rebre una patacada i Eindhoven, una patacada, si tu vols, gairebé previsible, perquè el PSV va ser superior i perquè a la poca energia que ara mateix tenen la majoria de jugadors, que acumulen molts minuts als últims partits, s'hi va haver d'afegir que van haver de jugar molta estona amb 10 per l'expulsió d'Arnau a la segona meitat. Mitchell, que reconeix les dificultats ara mateix, diu que han de mirar endavant.
Es lo que le he dicho a los jugadores, que no miren la derrota, sé que duele el 4-0, incluso en el campo me han dicho que hay impotencia, pero bueno, a veces el fútbol, hoy el PSV ha aprovechado esa superioridad y esa capacidad física que tienen y el talento que tienen para superarnos y no hay nada más que decir que con la cabeza arriba y mirar al siguiente partido que es Getafe y luego el parón y luego prepararnos bien y seguir creciendo porque este equipo puede dar muchas alegrías.
I mirar endavant vol dir Getafe diumenge a la Lliga i després l'aturada on s'espera que l'equip agafi forces i pugui recuperar diversos jugadors de cara al retorn a la competició. I més endavant, després de la Lliga, el camp de l'Sturm Graz a la Champions, on la victòria és necessària si volen mantenir esperances de classificar-se per la segona fase. Ahir el PSV va fer 2 gols a la primera meitat, 2 més a la segona. El Girona havia començat bé el partit, però va anar perdent força. L'equip ha tornat aquest matí d'Eindhoven. D'aquí a 5 dies, el Getafe a la Lliga.
Doncs ahir, derrota del Girona i derrota també del Madrid.
Está la mano a la derecha arriba, la pizarra del Milan, Manuel, el primer palo, el remate, gol.
No puedo creer cómo nos comamos un gol.
Gol de Fofana. Gol. Creo que es Thiago.
Gol de Gira. Chuta Leo. Que paradón de Luni, Morata, gol, 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 gol.
Doncs el Madrid que va perdre a casa 1-3 amb el Milan, Pau Ros.
El Madrid encara no s'ha refet de la dura derrota per 0-4 al Clàssic. Ahir va tornar a caure a casa davant del Milan, com deies, per 3-1. I en la seva competició fetitxa, a la Champions. Amb els 3 gols encaixats contra el conjunt italià, el Madrid ha rebut ja 7 gols en contra en els últims 2 partits i 9 en els últims 3. Aquesta és la valoració de Lucas Vázquez.
Está claro que es una cifra muy mala. Creo que tanto defender como atacar es una cosa colectiva. Creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié.
El mateix jugador diu que refaran. Tot i això, el Madrid va anar a remolc durant tot el partit i només va poder empatar-lo al minut 23 amb un penal de Vinícius. Els blancs no van controlar el partit en cap moment, un descontrol que des de l'entorn s'associa al relleu inexistent de Toni Kroos. El mateix Carlo Ancelotti li preocupa la situació.
Tenemos que estar preocupados porque el equipo no está dando una buena versión. En los últimos partidos nos ha faltado mucha solidez. Ahí tenemos que trabajar.
Des de la capital, la premsa titlla el partit d'imatge vergonyosa i pèssima. La derrota d'ahir és la segona d'aquesta temporada en Champions i els deixa amb només 6 punts i 17ens a la classificació.
No va ser l'única derrota de la jornada sonada d'ahir, la del Madrid. El City també va perdre 4-1 en la seva visita a l'Sporting de Lisboa. Jokeres va marcar un hat-trick amb l'equip portuguès i el Liverpool va golejar 4-0 al Bayern Leverkusen. I dels partits d'avui que hem d'esperar, Pau Mora?
Jornada de grans enfrontaments a Europa, en el que hi destaca un PSG Atlètic de Madrid, on els dos equips arriben necessitats de punts. Els del Xolo es troben ara mateix en zona d'eliminació amb només 3 punts en 3 partits. Els parisencs n'han sumat 4. Altres imprescindibles, l'Inter de Milan-Arsenal i el partit del sorprenent Aston Villa, que si guanyés avui contra l'Esparta de Praga, lideraria la classificació juntament amb el Liverpool. Els dos únics equips en ple de victòries aquesta Champions.
Després de la pausa...
I al final el que volem també és doncs, donar un bon vòlei, bon espectacle, poder disfrutar d'aquesta experiència. No cada dia podem jugar contra equips que es troben a la primera lliga europea.
Tindrem més detalls del tercer equip català de tota la història que disputa una competició europea femenina de voleibol.
Catalunya migdia.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A l'Espanyol pendents d'aquest partit que tenen contra el València a la Lliga, avui Sergi Andreu s'hi ha referit un dels jugadors de la plantilla, Álvaro Tejero.
Sí, un Tejero que ha començat la seva roda de premsa llançant un missatge de suport i solidaritat cap a tota la gent de València afectada per la Dana i ha valorat així, com sentireu, el més que probable ajornament del partit. A hores d'ara, per cert, la Federació de Futbol encara no ha fet oficial aquest ajornament.
Como jugadores pues nos ponemos obviamente a disposición de y a favor de lo que necesite el Valencia. Nosotros como equipo, hasta que no sea oficial 100%, seguimos trabajando pensando en el partido y así hemos hecho durante la semana y seguimos haciendo.
I encara en futbol, avui tenim jornada de la Copa de la Reina, Pau.
Avui es disputa la segona jornada del 16è final de Copa amb un Osasuna llevant Badalona i un Guiniguada Apolinario Costa de Ge Tenerife. L'entrenador de l'equip badaloní, Ferran Cabello, té la intenció de recuperar la bona dinàmica a la Lliga amb aquest partit de Copa.
Arribem tocades, amb ganes de capgirar un altre cop la situació i bueno, l'equip té ganes d'afrontar aquesta nova competició amb una victòria, amb una sortida sense descansar pràcticament.
Demà jugarà l'Alba Fundación Granada i els partits que completen aquesta eliminatòria, com el de la M Lleida Villarreal, es disputaran el dia 20 a causa de l'ajornament per la Dana.
I en bàsquet, mala jornada per la penya després de tota l'odissea del viatge per arribar a Trento. Ahir la penya va dominar el partit, però va acabar perdent. És la quarta derrota consecutiva, Ernest Macià, de l'equip que s'enfonsa a la classificació.
Sí, la situació del Joventut Europa es comença a complicar. Són quatre derrotes seguides i la penya és penúltima, cada cop més lluny dels play-offs. Però la bona notícia és que, de fet, encara no hem arribat ni al final de la primera volta i, per tant, queda molta Eurocup per davant. La derrota d'ahir, tot i tenir el triple guanyador finalment a Van der Wurst a l'últim segon, la derrota fa mal perquè el rival no es va posar per davant fins a l'últim minut i un cop més es repeteix la història que ja s'ha repetit altres cops aquesta temporada, com per exemple a la pista del Saragossa o a casa, justament a l'Eurocup contra el Gran Canaria. Escoltem Adam Hanga.
Por eso duele. No ellos han ganado, hemos perdido nosotros. Por esto yo creo que duele mucho más porque hemos trabajado mucho, hemos tenido un día, el día anterior era una mierda, hemos viajado mal y hemos trabajado para esta victoria, pero al final, cuando perdemos así, esto yo creo que mentalmente quita mucho.
El proper partit de la penya és a casa davant del Budognost.
Seguim a Europa i ens fixem ara en el vòlei, perquè avui el Sant Cugat disputa competició continental i és el tercer equip català femení que ho fa en tota la història.
Una gran temporada passada, quartes de la Superliga femenina, va donar a les santcugatenques un bitllet a Europa i aquest any cobren el premi en partits com els que jugaran avui. L'equip català viurà, a partir de les 8, l'anada dels 700 de final de la Challenge Cup. El seu rival juga el primer partit europeu de la temporada, però el repte a què s'enfronten les catalanes és majúscul, perquè davant tindran les vigents campiones de la competició, el Chieri italià. Salvador Vendrell, president del club, valora les possibilitats del Sant Cugat.
Competir contra l'actual campió, per una banda espanta, al final estem parlant d'un equip que té dues campiones olímpiques de París i una subcampiona olímpica, per tant, doncs, estem parlant d'un nivell altíssim de vòlei. I bé, doncs, esperar aviam si salta la sorpresa i també podem fer un molt bon paper i seguir endavant.
La història juga en contra del Sant Cugat perquè mai cap equip català ha aconseguit arribar a vuitens de la Challenge Cup. Una victòria avui seria clau per fer el primer pas cap a trencar aquesta estadística.
Més informacions del dia amb la Marta García. Comencem per l'handbol.
La selecció espanyola masculina comença el camí cap a l'Europeu 2026 en un partit contra Itàlia. Les nou juguen següent localitat del Camp de Morvedre, comarca no afectada per la Dana, però pròxima a València. El cas és que este partit s'havia de disputar en Castelló, però per mirar d'aconseguir material i aliments i també destinar la recaptació econòmica als afectats, s'ha traslladat a esta localitat valenciana. És, per tant, el primer esdeveniment esportiu destacat que se disputa al País Valencià des de la Dana. En la convocatòria de Jordi Rivera destaquen els germans Chicusa o el jugador mataroní del balonmano Granollers Víctor Romero, però estan absents Aleix Gómez o Gonzalo Pérez de Vargas.
Avui hi ha competició de tenis taula.
En la superdivisió femenina, el Tramuntana Figueres s'enfronta al Vic a les 6 en partit de la quarta jornada que no se va poder disputar en el seu moment. I també hi ha jornada completa de l'hoquei lliga femenina i dos partits de la cinquena jornada de la masculina que no s'havien disputat. Són el Calafell Voltregà i el Noia Reus.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Recordem, avui a les 7 el Tot Costa i a partir de les 8 la TDT amb el partit Estrella Roja-Barça de la Champions. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.